A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Després d'una llarguíssima batalla judicial de mesos, finalment Carles Puigdemont, Toni Comín i des de fa uns dies també Clara Ponsatí han estrenat aquest 2020 com a eurodiputats. Això ha fet que, per unes setmanes, com a mínim fins que no resolgui el suplicatori al Parlament Europeu, tots plegats haguem deixat de parlar d'extradicions i d'euroordres. Però, si els afectats tenen immunitat, doncs no cal parlar-ne més. Però no és ben bé així, almenys no per tothom. Encara que ja gairebé no se'n parli, hi ha un home, un exconseller, que tornarà a passar aquest cap de setmana a l'exili. I serà un cap de setmana especial perquè dilluns té una cita a un jutjat belga que ha de decidir si l'extradeix a Espanya o si el deixa lliure una altra vegada. A aquesta hora, al suplement, connectem amb Bèlgica. Lluís Puig, bon dia.
Molt bon dia a tot el suplement.
Com està?
Molt bé.
Dilluns, ara ho explicàvem, dilluns vinent, demà passat, s'ha de resoldre precisament a Bèlgica aquesta euroordre contra vostè, més a per Pablo Llarena. Tem per la seva llibertat ara mateix?
No, la veritat és que no tinc aquesta secció de treure-hi. Certes ganes de que comenci aquesta vista judicial, que ja vam fer el 17, que vam repetir el 2018, i que hi tornem-hi ara, el 2020. Per tant, ganes de posar llum i de saber com la justícia europea ens ajuda a resoldre aquest conflicte.
Què li diu el seu advocat Gonzalo Boye sobre aquesta qüestió?
Bé, en definitiva, el Gonzalo Boye, que tant amistat han fet aquests 2 anys i 3 mesos ja d'exili, han treballat molt a fons, hem treballat conjuntament amb els advocats belgues i la defensa està molt ben preparada. La demanda d'Espanya no ha augmentat en res, al contrari, amb la presentació de la sentència que es va fer pública el 14 de desembre, que queda un altre dret vulnerat, que és el de la proporcionalitat, quan veus les 4 coses que se'ns citen, que se'ns reclamen, i l'exageració de les condemnes per les quals Espanya ens demana, doncs també hi ha un principi de la justícia, un dret a la proporcionalitat que també es torna a vulnerar. No? Mm-hmm. Per tant, amb ganes, com et deia, d'anar dilluns i de poder començar aquest procés judicial i de poder-ne sortir victoriós. Mm.
Dissabte que ve podrà ser Perpinyà, vostè?
Fa difícil pensar que podré ser-hi. Aviam, dilluns hi haurà la vista oral, la sentència és possible que surti, és possible, tot això ara és un supòsit, el millor que surti abans d'acabar la setmana, però si en sortim guanyadors, estic segur que el procurador belga, que representa els interessos de la Fiscalia Espanyola, demanarà un recurs, i en cas contrari també el demanarem nosaltres. Per tant, no crec que dissabte estigui acabat aquesta lluita.
El seu passaport ara mateix qui el té? Vostè té passaport?
Sí, tinc el passaport aquí a casa meva i el meu DNI en perfecte estat, i si no vaig a Perpinyà serà perquè una de les mesures cautelars, l'única mesura cautelar que ens posa la justícia belga, és no abandonar el país mentre duri el procés judicial. Per tant, sabrà de greu, sabrà de greu no ser-hi. No es notarà que hi hagi un més o menys, però sabrà que no seria.
Exactament, què li reclama Pablo Llarena a vostè? Perquè crec que en el seu cas no estem parlant de sedició ni de rebel·lió, estem parlant de malversació i de desobediència, no? No sé si fins i tot estaria en el grup de Carles Mundó, de Santi Vila, de Meritxell Borràs, en cas de ser extradit, que, recordem-ho, van ser condemnats pel Suprem, però gaudeixen de llibertat.
No, em demanen desobediència, que això no seria motiu d'extradició, perquè desobediència no comporta presó, i per tant l'extradició només és quan es demana per un delicte que comporti presó. A mi, a part de la desobediència, em demanen també per malversació, cosa que evidentment no he fet. Aquesta malversació sí que em demanen una condemna màxima de 8 anys i per aquest motiu estic sotmès a aquest procés d'extradició. Per tant, no sóc l'únic que no estic ni en el paquet d'en Santi Vila, Carles Mundó, Meritxell Borràs, ni estic en el paquet dels que han estat injustament condemnats a sedició.
Aquest dimecres, després de dos dies de la vista que vostè té a Brussel·les, s'ha de posar en marxa aquesta taula de diàleg entre el govern català i el govern espanyol. Un dels punts de l'ordre del dia o un dels acords que han arribat a Esquerra amb el PSOE és aquesta desjudicialització de la situació política, en aquest cas a Catalunya. En el seu cas, què seria una desjudicialització?
Bueno, en el meu no, centenars de casos de querelles contra moltíssima gent que pel sol fet d'allí de manifestar-se i per tant d'emprar el dret de llibertat d'expressió estan amb querelles obertes. Per tant, no és només el meu cas. El meu cas és un mes de judicialitzar, treure la política de la justícia vol dir treure els companys i companyes de la presó, tancar aquests expedients, acabar l'exili i acabar les centenars de querelles obertes, iniciades per intentar aturar una manifestació pacífica que és la voluntat del poble de Catalunya a manifestar-se i a demanar a poder votar i a demanar a poder anar endavant com a comunitat, com a país, com a nació, amb calma i llibertat.
Vaig acabant. Què està fent ara mateix el Consell per la República que vostè forma part?
Bé, el Consell segueix estructurant-se. Estem en una fase que en diferents municipis de Catalunya cada vegada més es van creant els Consells per la República i també estarà el Consell per la República, ja s'ha posicionat com que no estarà de braços creuats en aquesta taula de diàleg, perquè tant per analitzar el que s'hi parli com per posicionar-se, seguirem sent un actor polític transversal on hi ha representades totes les veus i totes les formes de pensar i entendre el catalanisme actual. I això a vegades ens pot fer una mica lents, perquè som molta gent, molt variats de pensament, però anem avançant en aquest procés de construcció de república.
Vostè confia en el diàleg?
Sí, el diàleg hi confio quan a cada banda de la taula hi ha dos iguals. Jo no confio en aquesta taula que sigui de diàleg, que és una taula quan una de les dues bandes té hostatges, presoners, té exiliats i té centenars de querelles, el que seu a l'altra banda no crec que estigui en igualtat de condicions per dialogar. Per tant, si és una taula per començar a reflexionar sobre el que ha passat i veure si anem fent una mica de distensió, doncs mira, es poden perdre un vermut amb unes olives i unes anxoves, però no veig que hi hagi igualtat de condicions ni ganes de dialogar, de veritat.
Lluís Puig, exconseller de Cultura, molta sort aquest dilluns i una abraçada també cap a Brussel·les.
Moltes gràcies, la faré extensiva.
Gràcies, adéu, bon dia.